Pares perduts en l'aventura de la criança i l'educació de la vida en família, aquí teniu el que vol ser la vostra brújula. Aquí teniu almenys algunes idees que us poden orientar enmig de la foscor. Aquí teniu en Paco Pérez, el psicòleg de capçalera de Ràdio Illa del Centre d'Atenció Creix. Benvingut, Peri, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per aquesta introducció. De totes maneres, a vegades...
M'he flipat, no?
No, està bé, està bé, t'ha sortit rodona. La veritat és que a vegades penses que dius... Bueno, no sé si quan surto d'aquesta secció els pares encara estan menys liats del que... Però com a mínim, jo crec que és un espai per la reflexió, i això des de sempre crec que és algo que hem dit en aquesta secció,
sí.
No? Que cal reflexionar i no s'entén càtedra ni molt menys, sinó el que intenta més és que, bueno, pues que els pares reflexionin i valorin una mica que quina feina estan fent en la criança dels seus
fills. Sí, no, precisament, jo, la veritat que he de confessar una cosa, ara que hi som. Abans de tenir fills, jo sempre pensava, ah, però no m'acaba de concretar, no, Paco, tal. I quan he tingut fills, ara començo a entendre la qüestió, saps? Que més que donar una recepta concreta i específica i tancada, es tracta més aviat de donar arguments per escarbar dins de cada un i de cada sistema familiar per veure per quin camí podem anar, perquè cada cas és un món.
Bé, clar, al final aquesta és la funció terapèutica, és a dir, nosaltres aquí fem una secció adreçada a pares i mares, és a dir, el que és la criança, però en realitat tu no pots imposar una forma de fer, no pots imposar un mètode, sinó que al final el que has de donar és idees, has de donar un espai de reflexió, com deia abans, perquè els pares i les mares puguin, en tot cas, trobar el seu propi camí i el puguin adaptar a les seves característiques. Pensa, Pepo, que al final... Cada casa és diferent. Tu pots venir-te molt bé amb una parella que tingui un fill o una filla, però molt bé, molt bé, molt bé. A la plaça de Sant Francesc, prenent una cervesa. Però si feu un viatge de 2 setmanes junts, ¿vale? I tens molt bona relació, n'hi haurà detalls mínims, ¿vale? En tonteries, ¿eh? Que no són ni molt mínim, ni molt més importantíssims, que ja marquen de dir, ostres, amb lo igual que som en moltes coses, lo diferent que podem arribar a ser en la criança, no?, de les nostres criatures. És a dir, que al final és això el que tu dius, no? És a dir, moltes vegades sí que podríem concretar, però concretar també moltes vegades predisposa a la persona que ens està sentint és que si no faig com diu en Paco o en Pepo, no, ja no ho sé fer o no funcionarà. No, i no sé si ben bé, com deia abans, reflexionem, parlem, i a partir d'aquí que cadascú vagi trobant el seu propi camí, que al final és el que es tracta. En referència a això, avui porto un tema que fa unes temporades vam parlar, però que està molt de moda i que també diria que és la primera part, d'acord, d'una segona que compartirà amb vosaltres d'aquí 15 dies, aquesta secció que ara habitualment normalment la faig cada 15 dies, que són els pares i les mares helicòpters. Vale? Un terme que sembla molt nou, però aquest és un terme, una terminologia que ja es va fer servir als anys 60 als Estats Units, és a dir, que fa força temps, que als anys 60, vull dir, parlo del 1960, no? És aquella època, i té referència, va fer referència a un psicoterapeuta americà quan resulta que estava amb un pacient adolescent, i aquest pacient adolescent es va queixar en aquest terapeuta de que estava fart de la seva mare perquè tot el dia estava damunt d'ell com si fos un helicòpter.
Ah, bé, d'això, de l'expressió d'un pacient, d'un boix, no?
Exactament, sí. No? I a partir d'aquí, bueno, pues... I en realitat és això, no? És aquesta metàfora, crec que no pot il·lustrar-ho millor, no? És, i no pot ser molt més encertada, pares i mares obsessionats, d'acord? Perquè tot surti bé per ser perfectes i tenir fills perfectes. I, per tant, donar molt poc espai en aquesta llibertat a equivocar-se, en aquesta llibertat a inventar, en aquesta llibertat a crear, d'acord? I, per tant, hi ha un concepte, i és el concepte d'anticipació. Abans de que passin coses, jo ja faig les coses, no? I aquí hem parlat infinitat de vegades, tornem a recuperar idees que són de sentit comú, i és que només s'aprèn equivocant-te, només s'aprèn provant fer coses, i això, la vida de qualsevol adult que ens estigui escoltant ara és així, és a dir, per molt que tu avisis als teus fills de que passarà això, passarà l'altre, fins que no passen aquesta ordre, aquesta idea, no té un efecte, no? d'associar-ho amb una situació que acaba de passar aquesta criatura. I això, nosaltres ja com a joves adults o adults joves, no? En un moment determinat, quan dius, ostres, això m'ho repetia molt la meva mare, m'ho repetia molt el meu pare, no li feia ni cas, i dius, i ho reprodueixes, no? I tu mateix abans ho deies, no? El que em deia en Paco no tenia molt sentit fins que potser, no? He començat a ser pare, no? Bé, això pues ens porta una mica aquesta idea d'anticipar-nos i sobretot amb una idea competitiva, no? Al final estem molt sotmesos a molta pressió mediàtica, molta pressió d'aconseguir objectius, de que vulguem aconseguir coses, de voler ser igual que els altres pares. És a dir, jo crec que si abans hi havia una falta de referències i per tant tothom actuava amb el sentit comú i tothom actuava amb un sentit pràctic, no? de la vida, parlem de criança, de criatures, no parlem d'ensenyar un màster en matemàtiques, no? Ara tenim massa referents, diria, massa referents. Referents que fan dubtar i, per tant, que al final vulguis córrer massa, no et concentris en l'important de la criança del teu fill o la teva filla i, per tant, associem un altre concepte, que és el concepte de pressa. Tenim massa pressa per educar les nostres criatures, tenim massa pressa per seguir un procés, d'acord? Que al final qualsevol procés implícitament té una connotació de temps.
No, i més un procés d'aprenentatge en qualsevol escola o feina o el que sigui, la paciència i la confiança és el primer, ja no diguem en el procés principal d'aprenentatge a la vida, que és créixer, no?
Exactament, que al final és curiós, perquè si en una primera reunió amb pares, que ara poguessin tenir en aquesta taula i els demanessis que escriguessin un paper, que és el més important, no? Que volen veure el seu fill o la seva filla d'aquí, no sé, 20 anys, al final només et diran que siguin feliços, que siguin bones persones. I moltes vegades, per ser feliços i ser bones persones, no necessiten la immensitat de gadgets que posem, per dir alguna cosa, que posem la vida d'aquestes criatures, no? I sobretot lo complicat que podem fer també aquesta criança, no? Però tal, la búsqueda d'aquesta perfecció, la búsqueda de constantment agafar-nos referents constants, que això passa en altres àmbits, per exemple, com el d'alimentació, que no em toca a mi, però podria passar perfectament, no? Quantes mils de dietes i d'històries, i ara que estem en el món naturista, ecologista, etc., passa també. Però en el món de la criança, aquesta ganes d'aconseguir aquesta finalitat, no? De que tot estigui controlat, tot estigui perfecte, de que no se m'escapi res, perquè evidentment tinc poc temps per dedicar-me, al final és un projecte ambiciós, és un projecte moltes vegades complicat, ens porta a agafar mètodes equivocats. No? M'explico. No m'agradaria, no?, que si nosaltres, tu i jo, aquí ara féssim una secció on poso, no?, com alguna vegada faig, 5 coses importants que hauries de fer perquè això funcioni. No? Si aquesta proposta que nosaltres fem en aquesta ràdio resulta que els pares se'n van a casa i aquestes 5 no les saben posar en marxa, sí? Ràpidament poden desvaluar la nostra opinió o poden directament dir que ells no són capaços de fer això i optaran per un altre mètode.
O desacreditar-te o desanimar-se.
Exactament. I poden optar per un altre mètode, legítimament. Però això va passant, perquè al final els mètodes només tenen sentit si s'apliquen amb una certa consistència, amb una certa coherència. És a dir, no hi ha cap mètode que funcioni de repent. És a dir, ha d'haver un executor, ha d'haver un procés executiu que marqui que aquest mètode té sentit i aquest procés, com no diem, com no pot ser d'una altra manera, requereix temps. Per tant, jo sempre dic que tots els mètodes són bons, el que passa és que cal aplicar-los amb una certa disciplina i amb un cert rigor i a partir d'aquí es poden treure conclusions. Però, per tant, aquesta falta de temps, aquestes presses, fa que al final, no?, repercuteixi en aquesta búsqueda de mètodes que al final fas un mètode equivocat. No? Amb tares, diríem, amb escapes, no? I sobretot un mètode moltes vegades incoherent, que ens porta moltes vegades a un procés d'inseguretat, un procés de dubtes, un procés de que no arribem, i aquí és quan apareix el pare o la mare helicòpter, perquè ser pare o mare helicòpter és més segur. A priori és més segur per nosaltres, ens dona més garanties de que no passarà res. És a dir,
igual els helicòpters van menys a l'hospital perquè s'ha obert el cap al boix o... Potser sí, això sí.
Podria ser. Però,
almenys
però,
a curt termini, ja no sé...
Però no ensenyes que aquest nen sàpiga autoregular-se a nivell motriu. Clar. Perquè en un futur no vagi caient. Això no ho evites. M'entens? Sí, perquè al final nosaltres, els pares, tenim una missió amb M, i és formar persones... Ui, perdoneu. Formar unes unes persones perquè puguin sortir al carrer, puguin fer allò que en aquell paper potser podrien escriure, que siguin feliços i bones persones.
I si pot ser autònomes, millor que millor.
Bueno, sobretot això, no? Aquest concepte d'autonomia personal i aquest concepte de felicitat que pot estar molt lligat. Per tant, aquí és quan els pares es converteixen en una ombra, no? Una ombra que ens anticipem, que estem a sobre i no al costat. Que seria l'opció vàlida en aquest casos, és a dir, en comptes d'estar al costat, o sigui, a dalt, com un helicòpter, l'ideal seria estar al costat, no? Mira, hi ha coses, ara, per una qüestió professional, vaig tenir que tornar a la meva universitat, mira, un 1 de setembre de fa dos, bueno, m'ha fet un any i mig, vale? Un 1 de setembre, és el primer dia de matriculació a la universitat, a la meva facultat, vaig fer la ruta per la meva...
Vas tenir un flash, eh? Vas veure fa un parell de dècades, sí, allà fent la matriculació.
Exactament. I vaig anar i vaig fer tot el protocol que jo feia en el seu moment quan anava a la universitat, vaig fer el meu bocata de truita amb patates, el campus enorme...
Està igual?
És una macrociutat, jo anava a l'autònoma, estava bastant sí. Canviat, no? Però bueno, aquest no és el cas. El cas és que mentre jo estava esperant, perquè ara tot és molt telemàtic, però a la vegada tot està molt ordenat, jo estava per entrar a secretaria per fer una gestió administrativa, hi havia alumnes que s'estaven matriculant. Una de les coses que em vaig quedar allà, i perquè estava observant com eren els alumnes, era que hi havia molts alumnes que anaven acompanyats dels seus pares i de les seves mares a fer la matrícula.
De la universitat?
Alumnes preuniversitaris, o ja diríem universitaris.
O sigui que començaven aquest curs...
Clar.
Anava amb el papà i la mamà, ui.
Clar, i això, bueno, doncs xutava i em va fer reflexionar, perquè al final...
Això va passar quan tu t'estaves matriculant?
Jo no em consta, evidentment, imagino...
Jo no ho recordo, quan vas matricular.
Jo ni ho recordo, i el que sí
que... Si no recordo, que hi haguessin pares, vull dir.
Clar, imagina, per exemple, tindríem quatre pagesos de Formentera que vam anar allà, no?, a una ciutat com Barcelona, que jo recordo perfectament, que el primer dia no vaig saber ni arribar a l'autònoma, perquè estava en obres, perquè era preolimpiades de 1992.
Sí.
Tot estava en obres, Barcelona estava tot... I no vaig ser capaç de trobar el tren que em portés a l'autònoma, no?, que sabeu que està a 20 quilòmetres, aproximadament, no? I no vaig ser capaç, per tant, imagina't, no? És a dir, el segon dia vaig optar, sincerament vaig optar per anar a veure l'entrenament del Barça. Saps que em vaig trobar més fàcil?
Sí.
I clar, no recordo això, és a dir, que al final 4 o 5 països que vam anar cap allà, cap a Mallorca, és igual, i t'apanyaves la vida com eres i no ens acompanyava ningú, tot el contrari, havíem de buscar-nos la vida, no?
I això va formar part també de l'aprenentatge.
Clar, això forma part de l'aprenentatge i ja està, no? Per tant, bueno, aquest és el punt. I més anècdota referent a això és que, perquè veieu fins on estem arribant, que a Estats Units, sí, s'han creat unes escoles per ser adults. No una escola d'adults, una escola per ser adults. És a dir, una escola on t'ensenyen a planxar, a recollir la teva roba, a posar la rentadora...
Però jo conec d'uns quants que els aniria molt bé,
a fer el llit, a saber anar a comprar... Que és, és a dir, a ser adults. Sí? Però és que hi ha una cosa encara molt més surrealista, si vols, i és que a Anglaterra ha aparegut una figura, d'acord, en el món educatiu, que és la figura d'anar a casa teva, sí? I dormir el teu fill quan tu no saps dormir-lo, quan no saps què fer per dormir-lo. I això és real, eh?
Com? Però...
Bueno, tio, és que s'inventa de tot. Ara tothom, allà no sé, allà friquis que s'adelanten, sí. I al final...
Però estem parlant d'un boix petit, entenc, no?
Bueno, imagina't una situació teva en la que tu a casa teva un dels teus fills...
No, jo a vegades em faria falta un assistent per dormir el meu fill, la meva filla.
És a dir,
eh?
Sí. Això no és matemàtica exacta, no? És els nostres fills, igual que nosaltres, un dia determinat diuen que no van a dormir, se't munten la rebequeria,
o
desperten a mitjanit.
O perquè s'han unflat amb alguna xutxita. Exacte. Que han pillat en un cumple, o estan estabalutats, o perquè tu, jo mateix, he tingut un mal dia, els hi he transmès certs nervis i a la nit ho paguem tots.
Exactament. Doncs pues imagineu-vos que això és una cosa que passa bastant sovint i que desespera uns pares i es veuen impotents. Què fan? A Anglaterra s'està contractant la figura d'una persona que va, tipus supernani, us en recordeu,
sí,
supernani,
sí, sí.
Però en el seu moment el que treballa eren aspectes més conductuals, però aquesta figura que s'introdueix a casa i el que fa és aquest paper d'ensenyar-te com has de... Clar, evidentment, aquest nen que no és gilipolles...
Sí, t'ensenya, diguem-ne.
Exactament.
No és que tu te'n puguis anar a copes mentre...
No, t'ensenya, però ell ho fa.
Carai.
¿Vale? És a dir, i el nen que no és, perdona, he dit abans una paraula, però que no són tontos,
sí.
Diu, home, clar, jo amb aquesta no faig el muntatge, el muntatge el motor amb el meu pare, amb la meva mare, m'entens?
Ah, clar.
Però això és així, no?
Clar, llavors, clar, amb la contractada va com una seda,
clar.
Una altra cosa és que vulguin, perquè jo m'estic imaginant això en el cas que jo més profundament conec, que és el de la meva filla, jo no crec que acceptés el tracte.
Bueno, mira, depèn, no sé, suposo que no, com tots els tractaments, no, tant sigui els que siguin, no sempre són els adequats per tothom. No?
Yeah.
Bueno, arribats una mica, no sé, aquesta idea, el que sí que cal és estar al costat i no es guanya res estar damunt, no? I qui, és a dir, qui no ha caigut d'una bicicleta i s'ha fet un... O sigui, tu com vas aprendre a anar en bicicleta?
Paga'm a pinyos.
Vale, i, és a dir, qui es digui que no ha caigut en bicicleta la primera vegada és que... I aquest és l'exemple més, diria, més visual, no?, que podem tenir tots de com s'aprèn a fer una cosa. I és caient, fent-te mal i tornant a aixecar-te i a posar-te en marxa, no? Bé, els pares, jo crec que la nostra funció és aquesta, és estar en tot moment al seu costat i en tots els sentits, des de l'amor incondicional, però també des dels criteris clars, ferms, de com crec que ha de ser l'educació de la nostra criatura. Jo crec que, en aquest sentit, aquest acompanyament és el que els ha de deixar créixer, és el que els ha de deixar caure i és el que, evidentment, els ha d'ajudar a aixecar-se.
Aquí anem. O sigui, no evitar que caiguin, home, tampoc cal tombar-los a terra,
si
però
no...
sí ajudar o encoratjar, animar, donar les eines perquè s'alcin.
Exactament. És a dir, una vegada que ha passat, fem la reflexió de per què ha passat i jo t'ajudo a aixecar-te i a donar-te les eines perquè el proper dia les posis en pràctica. Però és que és això. A tu poden... Però jo crec que ho podem aplicar tots. Ens donen instruccions de com hem de fer una cosa. No, deixa, ja ho faig jo d'aquesta manera. Això ho podem fer tots. T'equivoques, dius, ostres, potser ho faré com m'ha dit aquest. No? I és a dir, que
assaig error.
Exactament, però fins que no tenim aquesta vivència, a vegades és complicat. Pepo, com saber si estàs sent un o t'estàs convertint
un paralicòpter. A veure.
Hi ha una pista molt interessant que crec que ens podríem aplicar tots. I és el temps verbal que fem servir.
A veure.
Si fem servir el primera persona del plural, és a dir, tenim deures, tenim que fer un treball, hem d'anar a entrenar a futbol, sí? Sí o no?
Sí,
et sona?
Sí, sí.
Hem de recollir l'habitació. És primer temps, a plural. Aquí és que aquesta comunicació és una comunicació on tots tenim que fer tot això. No, perdona, tu has de recollir la teva habitació, tu has de fer els teus deures, tu has d'estudiar...
Jo he caigut amb això moltes vegades, però i ho faig amb una mena com d'esperit i ser més empàtic, no? Va, que hem d'anar una mica tal perquè després fa toca no sé quantos...
Sí, però potser...
No.
Sí, està bé. Jo, el concepte d'empatia m'agrada, però potser hauríem de ser conscients de que hauríem de canviar la conjugació del verb. Perquè és així.
Sí,
no, perdona,
és així.
Tu tens deures, sí, no tenim deures.
Exacte, no? I la que ha de recollir l'habitació és ella, sí, o ha d'anar a la piscina.
Sempre ho hem parlat. Sí. Quantes vegades els nostres pares seien al nostre costat a fer els deures? Poques vegades, a no ser que ho necessitessis. Els meus pares eren bastant incapaços de fer això. No? Però...
No, jo quasi que millor que no vinguessin perquè acabava tot com el Rosari de l'Aurora.
Però ara hi ha nens que no són capaços de posar-se a fer la feina fins que la mare o el pare no sé on ells. Ja. D'acord? I aquesta és una realitat.
Bé, arribes de la feina cansadíssima a casa i de sobre encara et queden les deures de mateix per fer, saps?
Mm. Bueno, i sobretot una mica planificar la tarda en funció de lo que diu l'agenda del teu fill.
Però hem quedat que no hi havia deures ara ja.
No hi ha gaires, però hi ha treballs i això és veritat.
Alguna
no,
però, coseta, no?
Sí, però sí. Bueno, però vaja, que no és el problema. Poso un exemple i és veritat que ara últimament ja no passa tant això a les nostres llars de Formentera, evidentment, no? Però bueno, però m'enteneu una mica el concepte. I aquest és, jo convidaria els pares, igual que has fet tu ara, Pepo, és a que s'escoltin ells mateixos i que valorin quin tipus de temps verbal fan servir. Si, torno a repetir, si és el primera persona en plural, no?, és que potser estem sobrevolant massa el cap dels nostres fills, vale? Bé, en conclusió, jo el que sí que crec és que nosaltres estem determinats i crec que ha de ser així, no? A cuidar les nostres criatures i sobretot tot aquest concepte de pare helicòpter el que fa és bloquejar la principal missió que tenim com a pares, no? Que és ajudar-los a espavilar-se.
Que siguin autònoms.
Que siguin autònoms, no? Com tu ja saps, no? Per tant, bueno, jo crec que educar és acompanyar, evidentment, però permetre també que caiguin, que s'avorreixin, que inventin, no? Que trenquin alguna cosa, que passin coses i que hi hagi conseqüències. Això és educar. I crec que a vegades, quan parlem en aquesta secció, diguem tantes coses de sentit comú que, bueno, pues que, com deia abans, no? Pues que cadascú faci una reflexió en quina posició està. No? Bé, per tant, jo convido a tots els pares que comencin a detectar si ells estan sent o no pares helicòpters, vale? I per acabar, d'acord, faria com a mode d'anècdota, que això t'agrada a tu també, algunes puntualitzacions o, diríem, algunes variacions d'aquest concepte de pare helicòpter, perquè tenim un altre pare, d'acord, que, o pare-mare, quan parlo de pare, parlo... Mm-hmm. Vale? Que és, diria, com era, sí, el pare... tenim el pare helicòpter, tenim també el pare piconadora.
Piconadora.
Sí, el pare piconadora és un pare...
En castellà, pisonadora.
Pisonadora, sí. Sí. El pare pisonadora, piconadora, és un pare que prepara el camí pels seus fills, no que prepara el nen pel camí. És bona aquesta, d'acord? ¿Vale? Després tenim una altra, que és el més horrorós del món i que tu aquest l'has vist, que és el pare mànager.
Pare mànager?
Sí, el pare mànager que volen que el seu fill tot el, sigui un Messi o sigui un Cristiano Ronaldo, no?
Ah, no, aquests són els pares llestos que volen viure del fill, hombre.
Bueno,
no,
vale, pues el pare mànager, els mànagers ja hi viuen, no? I estan tot el dia sobre el nen, tot el dia damunt, no?, de les activitats que fan i perquè, bueno, i valorant, supervalorant, sí, sí. Etcètera, etcètera. Bueno, jo crec que és un pare que podem visualitzar en moltes activitats extraescolars d'aquí de la nostra illa, vale?
Un tan ridícul tot plegat,
bueno,
eh?
Després tenim un... Que això sí que em va...
Hem dit mànager, piconadora, helicòpter...
El pare guardaespatlles, també. ¿Vale? Que és el que està darrere tota l'estona, no? I evitant que passin coses.
Aquest no és un poc helicòpter, també?
Sí, és que són tots de la mateixa. Sí. Sí, és, diríem que són com... com
si la família és...
variables o no o noms variables d'aquest concepte d'helicòpter, no?
Bé, vale? Subfamílies, sí, de la gran família, no? De l'helicòpter.
I aquest pare, sí. Guardaespatlles és aquell que el seu pare, que el seu fill no mai ha fet res, que el seu fill no és el que fa les coses, sempre són els altres i que per tant protegeix absolutament de qualsevol situació externa que pugui acontèixer. No?
L'advocat defensor.
Exactament. Sí. Bé, després tenim un altre que aquest m'agrada, que aquest és un terme que vaig llegir que una companya nostra, que psicòloga, que va agafar, perquè al final nosaltres, igual que jo vaig fer l'altre dia amb la universitat, no, l'altre dia fa un any i pico, no, amb la universitat, que observo què coses passen en el món, no, per poder integrar-les en el que jo explico després, pues aquesta companya va detectar també, a partir d'un pare belga, un altre concepte, que era el concepte... No, d'un antropòleg belga. Mm. Era un altre concepte, també molt lligat al pare helicòpter, que era el pare entrepà. El pare entrepà és aquell... Imagina't un parque.
Sí.
Imagina't la plaça de Sant Francesc. És aquell pare o aquella mare que va darrere del nen, amb l'entrepà darrere, perquè quan el nen se li ocorreixi obrir la boca, li fiqui el bocata perquè pugui menjar.
Ara estic veient que...
Has passat per totes les etapes.
Jo sóc un poc de tot, eh? Sí.
Has passat per totes les etapes, eh? Que sí? No, però jo crec que per defensa de tots els nostres oients, diríem que tots hem passat per algunes etapes en algun punt determinat, ¿vale? Bueno, i aquest és el pare que, bueno, pues, entrepant, com deia abans, sí. ¿Vale? L'antídot sobre aquests pares helicòpters, sobre els progenitors helicòpters, el tindrem d'aquí 15 dies, ¿vale? I... m'ha agradat una idea que agafa una altra companya i que es diu l'Anna Manso, que ella és, va venir aquí fa unes xerrades fa 2 anys en el que era l'escola de pares, crec que va ser 2 anys, i que ara l'he convidat per alguna escola de Barcelona i compartirà amb ella la setmana que ve alguna cosa, i que escriu a l'Ara Criatures bastant sovint, que és la pitjor mare del món, no sé si...
Sí.
Que ha tret una formulació que és els pares... com era? Els pares... t'ho diré. Que ho tinc aquí apuntat. Nariano. ¿Vale? Us en recordeu dels pallassos de la tele? Mm-hmm. Que quan sortien... No, quan sortia el fofó, sortia... Nariano.
Sí.
Ahí com dissimulant.
Sí.
Pues d'aquí 15 dies parlarem de l'antídot dels pares helicòpters que pot ser convertir-nos en pares nariano. Us sembla bé?
Perfecte, estarem a l'expectativa, Peri.
Vinga.
Això promet. Gràcies.
Que vagi bé. Adéu, gràcies.